Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. La ciutat d'Olot és coneguda arreu del món per la seva producció d'imatges religioses. Aquesta activitat queda reflectida en el Museu dels Sants d'Olot. Avui en parlarem amb el director tècnic del museu, el senyor Eduard Beck. Comencem, com és habitual, escoltant la paraula del bisbe.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Gràcies, voluntaris. Vosaltres, voluntaris, sou servidors del tot necessaris per l'Església i per a la societat. Aquests darrers dies he pensat moltes vegades en vosaltres. Primer, a Cracòvia, en la Jornada Mundial de la Joventut, quan el Papa Francesc es va adreçar als milers de voluntaris d'arreu del món que varen col·laborar en la jornada. Les seves paraules em varen fer pensar en el vostre treball que he viscut i he conegut durant el curs passat. També, quan a la visita pastoral m'han recordat expressions que alguns heu sentit. I tu, quan cobres per fer de catequista o per treballar a Càritas o per netejar l'església o per fer de monitor o monitora de colònies? I, darrerament, pensant i preparant les prioritats pastorals per aquest curs, t'adones que sense la gran quantitat de voluntaris la nostra missió de servei a les parròquies i als pobles i viles seria impossible. En relació amb la pregunta sobre el cobrament pels vostres serveis, sempre cal respondre amb humilitat i bon humor. Si l'Església, les parròquies, ens haguessin de pagar, ja fa temps que hauríem abaixat les persianes per suspensió de pagaments. He llegit el discurs del Papa, novament, als voluntaris de la Jornada Mundial, i m'ha semblat que glosar-ne algunes de les afirmacions us pot ajudar a continuar amb ànims la vostra missió. En l'escena de la visitació de Maria a la seva cosina Elisabet hi tenim una icona del voluntariat cristià. Cal notar les tres actituds de Maria que poden ajudar en la vostra actitud de servei. Bé, en la nostra actitud de servei. Escoltar, decidir i actuar. Escoltar. Certament cal escoltar Jesucrist quan ens diu: tinc fam, set, estic malalt, no tinc feina, ni habitatge, ni formació, estic abandonat. I també no tenen qui els parli de mi i de la meva proposta de vida i dels dons que ofereixo. Qui els acollirà, estimarà, parlarà, guarirà, visitarà, animarà en nom meu. Però alhora cal escoltar cada persona i els fets concrets de la vida, captant el seu significat més profund. Són una invitació al voluntariat. Decidir. Cal escoltar, reflexionar i fer un pas endavant, és a dir, decidir. Cal fer-ho amb les decisions més importants de la vida, però també amb les més senzilles de cada dia, que són les que fan possible les decisions més fonamentals. Sovint és difícil prendre decisions, i sovint les ajornem o deixem que d'altres les prenguin per nosaltres. Tanmateix, ja ho sabem que ens cal decidir, però tenim un cert temor a anar contracorrent, a complicar-nos la vida, el que diran. Cal ser decidits per assumir el risc, sabent que no estem sols, ja que Jesús és amb nosaltres. Actuar. Recordem que Maria es posa en camí per ajudar Isabel, no perquè li diguin que és bona persona, sinó per ser útil, per servir. Quan servim, quan actuem per realitzar les obres de misericòrdia, no ho fem per obtenir honors i reconeixements, per ser ben considerats, sinó perquè les persones ho necessiten, perquè les estimem, perquè Jesús s'hi identifica i perquè servir ens realitza. I recordem que tot servei és important, des del més petit, d'oferir un vas d'aigua, al considerat més gran. I cal fer-lo amb senzillesa i humilitat, sempre Ho hem de fer amb convenciment, ja que, tal com digué el papa, qui no viu per servir no serveix per viure. Voluntaris, serviu per viure i per oferir vida. Gràcies. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
El bisbe de Girona i el capítol de la catedral presenten els actes de la commemoració del 600 aniversari de la decisió de construir la nau única. Aquest tema i d'altres amb Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, Àngel, moltes gràcies. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, van presentar dilluns els actes que s'han organitzat per commemorar el 600 aniversari de la decisió de construir la nau única d'estil gòtic de la catedral de Girona. L'acte va ser introduït per mossèn Jaume Julià, president del capítol, i va comptar amb la intervenció del doctor Joan Molina de la Universitat de Girona, que va realitzar una breu contextualització històrica dels fets que van portar el bisbe i el capítol de la catedral a optar l'any 1416 per la nau única. El visitant podrà seguir aquest procés a través d'uns plafons explicatius que s'exposen des del passat dilluns al claustre de la catedral. Per commemorar aquesta fita s'han organitzat diverses activitats que tindran lloc entre els mesos d'octubre de 2016 i agost de 2017. D'entre elles en destaquen, per exemple, la pujada dels marrecs de sal per les escales i l'aixecament d'un pilar a l'interior del temple que tindrà lloc l'1 de novembre de 2016. Per altra banda, també destaca la representació teatral de la vida de Sant Jordi a la mateixa nau de la catedral, sota la direcció de Martí Pere Ferrer Baireda, director del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, que serà el 23 d'abril del 2017, o la inclusió de la volta interior de la catedral en el Festival Mapping del juliol del 2017. En la seva intervenció, Marta Madrenes va destacar la importància i el mèrit que té haver implicat moltes entitats a l'organització de les activitats, una bona manera d'assegurar d'acostar encara més la ciutadania al que és l'element més icònic i singular de la ciutat de Girona. Per la seva banda, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, va destacar que aquest aniversari és una bona ocasió per obrir la catedral a la ciutadania i perquè les noves generacions se la sentin més seva. I va afegir que, estimant la catedral, estimem més Girona.
Nous nomenaments a la diòcesi de Girona.
El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha fet públics diversos nomenaments atenent les necessitats pastorals de la diòcesi de Girona.
Mossèn Pere Narbon.
Capellà del servei religiós de l'Hospital de Palamós.
Mossèn Edwin Vázquez.
Capellà del servei religiós del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt.
Mossèn Sebastià Upí.
Rector de Vilafreser al Pla de l'Estany.
Pare Josep Maria Camproví.
Rector de la parròquia de Santa Eugènia de Ter de Girona.
Mossèn Rossend Darnés.
Rector d'Ullastret.
Mossèn Edwin Vázquez.
Vicari de la parròquia de Sant Jaume de Salt.
Mossèn Cinto Busquet.
Adscrit en facultats de vicari a la parròquia de Calilla.
Mossèn Miquel Calzina.
Diaca al servei de les parròquies de l'agrupació de la Bisbal d'Empordà, amb una cura especial de Cruïlles, Monell, Sant Cebrià de Lledó i Sant Sadurní de l'Ebre.
Mossèn Josep Maria García Plaja.
Diaca al servei de les parròquies de Belllloc d'Aro, Romanyà de la Selva, Santa Cristina d'Aro i Solius.
Mossèn Josep Rodeja.
Diaca al servei de les parròquies que formen l'agrupació de la Vall de Llémena i de Sant Jordi d'Esvalls.
Mossèn Miquel Ramió.
Serà el coordinador de l'agrupació que formen les parròquies de la Catedral, Mare de Déu del Carme, el Mercadal, el Pont Major, Sant Daniel, Major de Sant Feliu, Sant Narcís, Sant Salvador d'Horta, Santa Eugènia de Ter, Santa Maria de Vistalegre i Camp Durà de Girona, Sarrià de Dalt i Sarrià de Ter. Pel que fa als laics amb missió de dirigir la celebració de la paraula en absència de prevere, el bisbe francès que ha anomenat
Núria Fernández,
laica amb missió de dirigir la celebració de la paraula els diumenges i festius en absència de prevere a les parròquies de l'agrupació de la Vall de Llémena,
i Antonio Villaronga,
que ho farà a les parròquies de Colera, Llançà i Portbou.
Canviem de notícia. Més de 500 persones participen en la trobada dels brancadiers i infermeres de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.
El passat dimecres, Olot va acollir la trobada dels brancadiers i infermeres de l'Hospital de la Mare de Déu de Lourdes de la diòcesi de Girona, on hi van participar 550 persones vingudes d'arreu de la diòcesi. Després d'un concert a la sala Torín, es va celebrar una missa a la parròquia de Sant Esteve, presidida pel bisbe de Girona, Francesc Pardo. Al moment de l'ofertori va entregar-se les medalles a les infermeres i brancadiers, que són les persones que ajuden a transportar les lliteres dels malalts que porten 3 i 5 anys de pertinença a l'hospitalitat. Un cop acabada l'Eucaristia, hi va haver un dinar de germanor i després es va obsequiar als assistents amb un portaespelma elaborat amb lava de volcà i en el seu interior cera dels ciris que retiren a la Gruta Lourdes.
25 anys de vida creixent a la Cellera de Ter.
El passat dimarts es va commemorar la Cellera de Ter els 25 anys de la presència en aquesta població del moviment de gent gran vida creixent. Al migdia es va celebrar una Eucaristia a l'església parroquial presidida pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, on hi van ser també presents el conciliari del moviment, mossèn Josep Puig, i el rector, mossèn Ramon Oller. Hi van participar una quarantena de membres d'aquesta entitat.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
El nostre punt de vista avui ens el porta Josep Vicenç Heras, que és economista i membre de Justícia i Pau. Benvingut, Josep Vicenç.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres, quan vulguis.
Mira, avui m'agradaria parlar de Tintín. Direu, per què té a veure Tintín amb aquest comentari? Doncs no sé si sabeu que el creador de Tintín, Hergé, de petit havia estat escolta i els seus primers dibuixos justament els va publicar amb revistes de l'escoltisme belga. Aleshores, si comparem les lleis de l'escoltisme, per exemple, la primera i segona llei, que és l'esforç per mereixer confiança i fer confiança a la gent, està claríssim que això és el mateix que va passar a les bodes de Canà, en el qual Jesús diu, feu-me confiança, serviu aquest vi. Si ens fixem en la segona llei, vivim la nostra fe i respectem les convicions dels altres, es veu perfectament això mateix a l'episodi de la Samaritana. O, per exemple, la tercera llei, aprenem a ser útils, ser germans a tothom. Tintín sempre treballa contra els traficants, els dictadors, els mafiosos. És el mateix que fa el bon samarità, que acull un que no coneix, un estranger, diguem. Després, les cinquena, sisena i setena llei que fan referència a ser decidits, aprendre a treballar en equip, defensar la natura, ser fidel al país, ser ciutadans del món, està claríssim que això queda reflectit en el miracle dels pans i els peixos, en el qual Jesús diu a la gent, no tinguem por, organitzem a la gent en grups de 50, donem els menjar i al final diu, recollim-ho tot. És a dir, és un ambient, evidentment, ecologista, recollim-ho tot, aprofitem-ho tot. I, per últim, la novena i desena llei que diu, estimem el treball, volem fer bé les coses, aprenguem a estimar, està claríssim que és el mateix que ens diu Jesucrist, estima els altres com a tu mateix. D'acord? Bé, llegim el Tintín i llegim l'Evangeli.
Tot seguit parlarem del Museu dels Sants d'Olot. Ho farem amb el tècnic responsable d'aquest museu, que és el senyor Eduard Beck. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, senyor Eduard Beck. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Hola, moltes gràcies.
La ciutat d'Olot ha estat coneguda arreu del món per la seva producció d'imatges religioses. Aquest Museu dels Sants vol ser un lloc per explicar aquesta activitat?
Exactament. Dintre de la nostra missió, la principal és la de difusió de la producció tradicional d'imatgeria religiosa de la ciutat.
Quants tallers hi ha a la ciutat d'Olot que es dediquen a confeccionar sants, a esculpir sants? Imatges de sants, en aquest sentit, seria.
Exactament. Nosaltres ara mateix comptem amb 5 tallers i que estiguin produint imatgeria en són 3. Hi ha el taller de l'art cristià, d'art, artesania juventeny, i la resta són tallers que estan donats d'alta com a activitat de producció d'imatgeria religiosa, però que tenen una activitat pròpiament de comercial.
Els que visiten el museu poden veure el taller on es fan imatges religioses. És el taller de l'arte cristiano.
Exactament, és el taller de l'arte cristiano. Va ser el primer taller que es va obrir a la ciutat d'Olot fa més de 100 anys. I la visita al museu permet veure els artesans com estan treballant en el seu lloc de treball, com estan produint les imatges en el seu lloc de treball, ja sigui en l'apartat en l'apartat de retoc, a l'apartat de pintura, tot està dividit segons el procés de fabricació de la imatge.
És en els sòtans del museu i es pot veure a través d'un vidre, perfectament.
Exactament. Hi ha uns finestrals que permeten la visió directa del taller, el que sí que és, doncs, són dos espais diferenciats. No es pot accedir pròpiament en el taller, sinó que l'accés es fa a través d'aquests finestrals que vostè comentava.
Precisament el Museu dels Sants és situat a l'antiga seu de l'Arte Cristiano, que va ser el primer taller, vostè ja ens ho deia, d'imatgeria religiosa, fundat a Olot l'any 1880. El taller d'imatgeria religiosa que hi ha al Museu dels Sants, hem dit ja que no és l'únic que es pot veure a Olot. Com són les imatges que es produeixen? Són de guix, de fusta, de fang? Quin és el procediment?
El producte que es fa servir és la pasta fusta. Es coneix amb aquest nom. La pasta fusta és una barreja que té diferents ingredients, podríem dir, que el principal és l'escaiola, el guix, llavors es barreja amb aigua i es barreja també amb diferents coles. Hi ha la cola de conill, o sigui, coles d'origen animal i coles d'origen sintètic en diferents proporcions, també segons quin és el temps que fa, quin és el temps meteorològic, perquè també depèn molt de la humitat, doncs s'han de fer les proporcions de manera diferent perquè tingui la consistència correcta.
O sigui, no són només de guix, doncs? Perquè sempre es havia associat a l'imatgeria religiosa d'Olot amb que eren de guix.
No, és aquest material, és aquesta pasta fusta. Val? Ja li dic que l'ingredient principal d'aquesta barreja és l'escaiola, és el guix, però la barreja que es fa amb aquestes diferents coles, la cola de conill i altres coles d'origen sintètic, doncs fa que se li doni aquest nom. I llavors, a més, aquesta pasta fusta es barreja amb l'arpillera, que és aquesta pela com si fos de sac, no?, que això fa que la peça doncs tingui més consistència.
Els principals compradors d'aquestes imatges són les parròquies?
Doncs aquesta pregunta depèn de si la fem en els tallers o si ens la feu a nosaltres com a museu. Nosaltres com a museu tractem amb un públic molt diferenciat i molt diferent, molt variat, perquè nosaltres estem oberts al públic, per tant, totes les persones que estan interessades en la imatgeria religiosa o amb els museus o amb la cultura venen al museu i, per tant, són els nostres principals clients. I llavors sí que els tallers doncs, el que fan és vendre, sobretot a l'engròs, venen moltes figures a altres espais doncs, comercials.
Ha anat de baixa la demanda d'aquestes imatges religioses o no?
Clar, depèn amb què ho comparem, no? Si ho comparem amb fa 100 anys, evidentment la demanda és molt menor i podríem dir que des de fa uns anys la producció d'imatgeria religiosa ha entrat en una crisi. Hem de pensar que hi havia més de 40 tallers que estaven treballant a la ciutat d'Olot i que actualment hem parlat d'aquests 5, no?
De 40 tallers a 5.
Sí. Aquests 40 tallers hem de dir també que coincideix amb una etapa històrica concreta, que és l'etapa dels anys 40, després de la Guerra Civil, quan s'han destruït moltíssimes imatges de les esglésies, i llavors hi ha una necessitat de tornar a poblar, podríem dir, els altars i les esglésies, no? Llavors, clar, això va augmentar moltíssim la demanda d'imatges religioses, i llavors doncs, van proliferar moltíssim els tallers a la ciutat. Hi havia més de 1.000 persones que treballaven en aquest ofici als anys 40.
El taller que es pot veure, que és el de l'Arte Cristiano, en els sòtans del museu, quants treballadors hi ha?
Doncs exactament no li podria assegurar el número de persones que hi treballen, però deuen rondar la vintena.
A part del taller, què més podem veure al Museu dels Sants?
Al Museu dels Sants, doncs, la principal activitat és la de difusió de la producció artesanal de la imatgeria religiosa, com comentàvem abans. I també hi ha la part d'imatgeria festiva, de faràndula, podríem dir, de gegants, capgrossos, cavallets, dracs i, de més, imatgeria festiva, perquè en els tallers de Sants de la ciutat d'Olot s'han produït també imatgeria popular. Amb gegants o capgrossos, per exemple, els gegants d'Olot, de Miquel Blai i de Celestí de Besa, van ser produïts aquí a l'Arte Cristiano, també els gegants de l'Hospitalet i d'altres ciutats de Catalunya. I llavors nosaltres també tenim una col·lecció important, la col·lecció Renart, de pessebres, de figures de pessebre, que inclou figures de Ramon Amadeu i d'altres escultors importants dintre d'aquesta temàtica. I a part, en la primera planta, perquè l'edifici de l'art cristià, com deia vostè, en el soterrani, a la primera planta, eren pròpiament de la producció d'imatgeria religiosa, però la primera planta, el primer pis de l'edifici, era la vivenda particular de Marian Vayreda, que va ser el germà d'en Joaquim Vayreda, qui juntament amb Valentí Carrera varen iniciar aquest primer taller d'imatgeria de l'arte cristiano, i és aquí on vivia en Marian Vayreda amb la seva família. Per tant, diríem que també tractem temes de literatura per difondre l'obra literària de l'escriptor Marian Vayreda.
Crec que hi ha un despatx, no? O s'escenifica el despatx d'ell, no? Una habitació.
Exactament, és així.
També hi ha exposicions temporals.
També fem exposicions temporals, exactament, i les exposicions temporals el que fem doncs, és ampliar aquesta temàtica que comentàvem abans d'imatgeria religiosa, d'artesania, d'imatgeria festiva i popular, de literatura, i també utilitzem temes d'iconografia per ampliar aquests continguts.
Quan podem visitar el museu?
El museu és obert de dimarts a diumenge. Els dies de cada dia, de dimarts a divendres, està obert de 10 a 1 i de 3 a 6. I els caps de setmana obrim d'11 a 2, de 4 a 7. I el diumenge està obert d'11 a 2.
Abans, deixi'm acabar l'entrevista preguntant-li... les imatges de quina és la més venuda, no? Podria ser una curiositat. La imatge que més es ven en el taller o la botiga?
Mm-hmm. Aquesta és una pregunta complicada, perquè suposo que depèn molt de si ens la feu a nosaltres o suposo que cada un dels tallers tindria una resposta diferent, no? Per nosaltres, el nen Jesús, el típic nen Jesús amb la postura, amb el peu una miqueta aixecat, suposo que tots el tenim a la ment, doncs potser és aquesta la peça que venem més.
A la botiga.
A la botiga del museu, eh?
A la botiga del museu,
exactament.
Quant costa una imatge a la vostra botiga? Una imatge d'un sant, la més barata o la més cara?
Clar, això també depèn molt de quin és el taller que la produeix.
A la vostra botiga?
A la nostra botiga. Nosaltres tenim peces de tots els tallers i llavors també depèn molt de quina és la mida de la peça i de quina és la decoració, perquè es fan moltes decoracions doncs amb pa d'or, fins a decoracions que estan només pintades les peces, i llavors els preus oscil·len entre els 35 euros i els, clar, podríem anar als 3.500 o als 4.000 o als 6.000, depenent de la peça, no?
Però hi ha imatges també més petites, no?, d'algun sant, en concret, Sant Antoni de Pàdua, per exemple.
Doncs llavors serien aquests preus més assequibles.
De 35 euros.
Hem de pensar que tot és producció artesanal i d'artesans qualificats en cada una de les especialitzacions, en cada un dels processos no? que segueix la peça, ja sigui l'emmotllatge, el retoc, posar els ulls, la pintura, llavors això fa que els preus siguin una mica cars. Però la més barata, ja li dic, podrien ser aquests 35-40 euros d'una peça.
Una pregunta curiosa. Els ulls, com els feu? Com els fan?
Els ulls són ulls de vidre. Fa uns anys hi havia un artesà de Besalú, que era l'encarregat de fer aquests ulls, i ara la majoria d'ulls es compren a Alemanya.
Senyor Eduard Bec, tècnic responsable del Museu dels Sants d'Olot, alguna cosa més?
No. Només agrair-vos molt l'interès pel museu i esperar que vingueu a visitar-nos.
El museu està a quina adreça?
El museu està al carrer Joaquim Vayreda, número 9 d'Olot.
Teniu pàgina web. Quin és?
És museusans.cat.
Museusans.cat. Moltes gràcies, senyor Eduard Bec, per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 16, se celebren els 950 anys de la història del poble de Sant Miquel de Fluvià. A les 12, ofici solemne a l'església presidit pel bisbe de Girona amb acompanyament del cor de la parròquia de Vista Alegre de Girona. A la 1, descoberta d'una placa dedicada a l'abat Oliva. A 1:15, inauguració a la sala d'exposicions de l'abadia de la mostra fotogràfica i documental del conjunt romànic de Sant Miquel de Fluvià. L'exposició romandrà oberta a hores convingudes fins al 31 de desembre. A l'interior de l'església, mostra de dibuixos realitzats pels alumnes de l'escola Vall Garriga. Dimarts que ve, dia 18, a 4:45 de la tarda, pregària per les vocacions sacerdotals a l'església de Sant Feliu de Girona. També dimarts, conferència titulada L'art als convents gironins del segle XVIII, amb Francesc Miralpeix. Després, petit concert de música antiga de Girona amb partitures dels darrers anys del segle XVIII. Serà a les 8 del vespre a l'Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona. Dimecres que ve, dia 19, 8è aniversari de l'Ordre de Nació Episcopal de Monsenyor Francesc Pardo i Artigues com a bisbe de Girona, a les 9 del matí a la catedral, litúrgia de les hores i missa conventual presidida pel mateix bisbe. També dimecres, obertura del Simposi Internacional Obra Congrua 1416, 600 aniversari de la consulta de la catedral de Girona. Des de dimecres i fins divendres, a la sala de graus de la Facultat de Lletres de la UDG. Inscripcions i informació en aquest número de telèfon. 972 41 84 48. Repeteixo, 972 41 84 48. Divendres que ve, dia 21, taller de creixement personal per a joves de 19 a 20 anys, descobrir i aprofundir en el caràcter i iniciar el treball en els nivells de consciència, de 7:45 del vespre a 9:45 de la nit al casal Bisbe Cartanyà. Més informació en el correu electrònic pastoralfamiliargirona@gmail.com. També divendres, presentació de mossèn Miquel Ramió com a nou rector de la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona, a les 8 del vespre, amb una missa que serà presidida pel bisbe Francesc. I també el pròxim divendres, Ultreia Comarcal dels Cursets de Cristiandat, a 9:45 de la nit a la parròquia de Sant Roc d'Olot. Acabem anunciant que dissabte de la setmana que ve, dia 22, el bisbe francès presidirà la missa en honor a Sant Martirià, patró de Banyoles, a les 11 del matí al monestir d'aquesta ciutat. Anem a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 16 d'octubre, amb Anton Maria Vilarrubias, professor de Bíblia, dos instituts superiors de ciències religioses de Barcelona i Vic. Benvingut, pare Vilarrubias.
Gràcies.
Quan vulgui.
L'Evangeli és de Lluc, capítol 18, versets de l'1 al 8. El tema, pregar sempre, sense perdre mai l'esperança. Quantes vegades no hem pensat que Déu tot això de la pregària i la constància en la pregària ens ho podria haver fet més fàcil i, per tant, creïble? Tenim la impressió de que el cel, algunes o moltes vegades, no acaba d'escoltar i menys concedir les coses que demanem. Però sabem demanar? Què demanem? Per què ho demanem? De fet, les coses humanes, les que estan emmarcades per l'espai i el temps, les hauríem, en principi, de resoldre nosaltres mateixos. Per això tenim intel·ligència i una societat a l'entorn. Si la malura humana s'hi esbulla entremig, no acabem mai d'anar bé. Però no en donem les culpes al cel. Jesús, al llarg dels evangelis, insisteix en la pregària d'allò que és essencial a la nostra vida. Jesús ens ofereix, per mitjà d'ell, fer el pas de la nostra limitació terrenal a l'eternitat de la seva Pasqua. El do és tan gran que és explicable que Déu, eternitat d'amor infinita, s'ho faci pregar i demanar pacientment i constantment. Ens ho dona tot. Però ho creiem, això? Jesús, que ens coneix prou bé, acaba l'Evangeli dient: quan el fill de l'home vindrà, creieu que trobarà fe a la terra?
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.